miras así, olvidando que vuelan las horas. Cuando todos preguntan por qué estás tan sola. Y te juro, no sé lo que daría por ver que de nuevo tus ojos se asombran al decirte al oído que estamos a solas. Cuando ríes, cuando miras.
L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
Bon dia, és la una. Ràdio s'ha afegit avui a la commemoració del Dia Mundial de la Ràdio amb una promoció especial que es fa en coordinació amb diverses emissores locals de la demarcació de Lleida a través del Col·legi de Periodistes i que enguany ha tingut com a tema central la informació sobre el canvi climàtic. Anem a més una conversa amb Albert de Gràcia fa poca estona i també avui una tertúlia sobre aquest Dia Mundial.
Titulars.
Tot plegat en l'any en què Ràdio Seu celebrarà d'aquí poc el seu 40è aniversari. Tot plegat en parlem a l'informatiu, que comença amb aquests altres temes. Avui, a l'inici de l'informatiu, també parlarem de l'activitat que s'ha fet aquest matí al Centre Cultural de les Monges. És el novè dictat de plurilingüe i han participat prop de 140 alumnes d'arreu de la comarca, seleccionats pels centres educatius que havien d'escriure textos dictats en quatre idiomes, català, castellà, anglès i francès. I també l'àmbit educatiu prepara un cicle de xerrades i tallers pràctics sobre l'adolescència a les seus. Consistiran en 6 sessions que volen oferir eines i recursos a les famílies i es començarà el 25 de febrer amb una activitat sobre dinàmiques familiars. L'Ajuntament de la Seu ha obert una investigació per l'autoria del comentari ofensiu contra Junts publicat des del perfil institucional a Facebook. La primera recerca del Departament d'Informàtica no ho ha pogut esclarir, per la qual cosa s'ha enviat un correu a la xarxa social per obtenir-ne més informació. El consistori comunica que restringirà el nombre de persones que poden fer ús del compte. I avui a ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, diversos punts a l'ordre del dia, entre ells convenis per l'assistència tècnica informàtica i també un acord amb l'Associació de Municipis pel subministrament elèctric, a més d'una oferta pública d'ocupació. El SEM ha recaptat d'un 1,2 milions d'euros en sancions a la concessionària dels helicòpters medicalitzats. A la sessió de control al Parlament i preguntada pel diputat urgellenc Jordi Fàbrega, la consellera Olga Pané ha dit que busquen alternatives perquè el Pirineu no es torni a quedar sense servei, però que mantindran la via punitiva si hi ha nous incompliments d'aliança. Fàbrega ha advertit que quan es produeixen aquestes situacions hi ha més lentitud de resposta al Pirineu i a les Terres de l'Ebre. El projecte del túnel de Rocafort a Sant Julià de Lòria se sotmetrà a informació pública. El document es podrà consultar a partir del 19 de febrer amb la seva publicació al butlletí oficial. El període d'al·legacions acabarà el 25 de març. I avui escoltarem Maria Barbal, que explora les llums i ombres de l'ofici d'escriptor al seu nou llibre, Peripècies. La novel·la de l'autora pallaresa té de protagonista un home que veu com la seva vida fa un tomb inesperat després de l'èxit del seu primer llibre, una obra que ja l'havia preparat Barbal fa temps i que, per això, situa la trama al voltant de l'any 2000. El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, ratifica el manteniment de l'estatu quo de les fronteres mentre continuen les negociacions amb la Unió Europea i destaca que la pròrroga del sistema entry-exit dona més marge per negociar. I els esports, el que té la seu enceta a la part decisiva de la Lliga Femenina, reben el Baxi Ferrol, el partit contra l'equip gallec, que és aquest dijous, avui a les 8 del vespre, al Palau d'Esports, i en directe per Ràdio Seu. Les urgellenques, amb les novetats de Llorena Díaz i Naingoma Colibali, necessiten guanyar per sortir de la part baixa de la taula. I pel que fa al temps, s'obren clarianes a la Seu i a diversos punts del Pirineu després de la pluja que ha caigut lentament les darreres hores. Encara es pot escapar algun ruixat les pròximes hores.
Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
La notícia del dia. L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
Comença l'informatiu d'aquest dijous 13 de febrer, en què es comemora el Dia Mundial de la Ràdio. Ràdio Seu s'hi ha afegit una vegada més amb una promoció especial que una part d'ella es fa en coordinació amb d'altres emissores locals d'arreu de la marcació de Lleida a través del Col·legi de Periodistes de Catalunya. És una promoció especial que es fa concretament a l'aula de la Diputació de Lleida, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, i participen un total de 14 emissores locals d'arreu de la marcació de més de 3 centres d'estudi. S'ha començat a les 8 del matí i aquesta marató radiofònica continua fins a les 8 del vespre i participa a Ràdio Seu amb un dels programes que s'emeten al llarg del dia. La temàtica central que s'ha triat avui, aquest any, és la informació sobre el canvi climàtic, i Ràdio Seu hi ha col·laborat també amb un programa especial que hem pogut escoltar fa poca estona, en aquesta ocasió dedicat al clima del Pirineu. N'hem parlat amb Albert de Gràcia, geòleg i director de Meteo Pirineus, i aquesta són algunes de les reflexions que ens feia a l'inici d'aquesta entrevista, que podreu recuperar també a Ràdio La Carta.
Primer de tot, sobretot, doncs, aquest augment significatiu de les temperatures.
Has parlat especialment de les temperatures, perquè, de fet, parlem molt de canvi climàtic, però ens comentaves abans de començar que hi ha una mica de controvèrsia sobre quin terme hem de fer servir per definir el que s'està vivint ara.
Doncs sí, a veure, realment la paraula canvi climàtic en si és potser no gaire la paraula que hem d'utilitzar, perquè canvi climàtic no existeix com a tal, perquè el clima durant tota la història de la Terra ha anat canviant per efectes de gasos, per efectes de corrents oceàniques, incidència solar sobre la Terra, és a dir, hi ha moltes variables que fan canviar. Sí que aquest canvi climàtic que nosaltres estem anomenant últimament, doncs se li ha assignat altres paraules com escalfament global o emergència climàtica, perquè l'augment de temperatura que podem dir fora d'escala temporal que estem tinguent en els darrers 50-100 anys, per dir una escala així aproximada, doncs està causada bàsicament per els gasos que hem emès els humans a cremant els combustibles fòssils.
És una de les reflexions que ha fet Albert de Gràcia sobre aquesta temàtica escollida enguany en aquesta entrevista que, a més, fa poca estona i que n'ha precedida per una tertúlia a motiu del Dia de la Ràdio, en què hi han pres part també col·laboradors de l'emissora municipal aquest any, que precisament Ràdio Seu comemorarà el seu 40è aniversari. Aquest és un fragment també d'aquesta tertúlia que va més.
No m'ha edat, eh?
Pedat, sí? Com a col·laborador, quants anys a la ràdio, Jordi?
Doncs jo diria, fent memòria i no gaire bona, al voltant de 30. Potser no arriba, però sí, me'n recordo 25 que portem d'aquest segle, l'escola es va fer a l'Orgèlia el 96, i al cap de 2 anys vam ja ser assidus a la ràdio.
Amb quin o quins programes, Jordi?
El programa que fèiem era, ara canviat de nom, però era Futbol d'Aquí. Es donava informació resumida, sobretot, de l'escola de futbol, l'Orgèlia, i una mica del futbol gran, de la Seu, però no era més reduït segurament el programa. Ara és més extensa la informació. Abans anàvem amb un 600 per explicar les coses, i ara hem d'anar amb un Fórmula 1 perquè donem informació cada dilluns puntual de 30 equips, i per tant hem de fer resums molt curtets i anar a molta velocitat. També un altre programa que fem, que faig particularment, és el dimarts, més futbol encara, que són entrevistes amb entitats, amb persones, amb gent relacionada amb el món del futbol, que són 2 vegades al mes.
Dilluns...
Era la conversa que mantenien, en aquest cas, en aquesta tertúlia, Pep Graell, amb Jordi Grau, un dels col·laboradors més veterans de Ràdio Seu, al capdavant del programa de Futbol d'Aquí, com explicava ell mateix. Tant aquesta entrevista com aquesta tertúlia les podreu recuperar d'aquí poca estona a través del nostre apartat de Ràdio La Carta, al nostre web radioseu.cat. Continua al llarg d'avui, doncs, aquesta commemoració del Dia Mundial de la Ràdio.
L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
I d'altres coses que han passat avui són, per exemple, que al Centre Cultural Les Monges s'hi ha fet al llarg del matí la novena edició del Dictat Plurilingüe. Consisteix en un concurs al qual s'hi convoca a alumnes de secundària d'arreu de la comarca, escollits pels mateixos centres educatius, en un acte que és organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics, l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu, el Consell Comarcal del Tursell i l'Ajuntament de la Seu. Tots ells hi col·laboren per fer-ho possible, i és que el concurs ha comptat aquest any amb 138 alumnes repartits, la majoria en grups de 14, i que s'han instal·lat a les aules tant de l'Escola Oficial d'Idiomes com de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Les Monges. L'activitat, que ja porta uns anys de trajectòria, l'explicava la directora de l'EBI, Mercè Solanelles.
Doncs bé, ja fa uns quants anys que ho estem fent, i va començar també una mica per premiar i donar importància al fet de que els estudiants escriguin bé i escriguin sense faltes. I llavors és una iniciativa que va sorgir del Centre de Recursos i de seguida els de l'Escola Oficial d'Idiomes ens hi vam apuntar, i també comptem amb la col·laboració de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Llavors, als inicis, els dictats ho feien individualment, com és un dictat més clàssic, i va arribar un punt que vam decidir fer un canvi, i crec que ha sigut un canvi positiu, i és que ara els dictats els fan en parelles, és a dir, dictes individualment, però al final tenen un temps per comparar les dues versions i la parella decideix quina és la millor versió, i al final sols presenten un dictat.
Solanya es posa l'accent en aquesta funció que té el concurs de reivindicar la correcció lingüística a l'hora d'escriure.
Doncs bé, els alumnes, els centres trien els millors alumnes que poden representar el centre en quatre modalitats: català, castellà, anglès i francès. Llavors tenim alumnes de d'Oliana i dels instituts aquí de la Seu i de la Salle. Llavors, en parelles és això, entren a les aules, tenen un professor que els hi fa el dictat, el dictat primer es llegeix, després es dicte i després es torna a llegir perquè els alumnes puguin fer les rectificacions que creguin convenients.
Des del Centre de Recursos Pedagògics, Sandra Meia també incideix en aquest objectiu de fomentar que s'escrigui bé, i explica que els alumnes han estat escollits pels centres.
Doncs mira, va sorgir arran d'un congrés d'educació que es parlava dels poders de l'escriptura, i un dels poders de l'escriptura és la importància de l'ortografia. Va néixer dins d'aquest congrés, i a partir d'aquí, com que vam veure que una activitat que tenia bona acollida als centres, ho hem continuat fins a dia d'avui. En principi venen els alumnes que més bé escriuen i que menys faltes d'ortografia tenen. Sí, fan la tria des dels centres.
Cada any es tria una temàtica i aquest any s'ha escollit la dels viatges.
En principi, cada any intentem variar, i aquest any, ja fa temps que no fem literatura de viatges, i vam creure que era una manera diferent, no? Perquè un any vam fer poesia i els va semblar també molt estrany fer un dictat de poesia. Doncs aquest any, literatura de viatges, per variar una miqueta, i també varietat d'escriptors a l'hora de triar els títols o ciutats o zones en què es dicten.
Aquesta activitat s'ha fet aquest matí, i el lliurament de premis pels millors serà el dia 13 de març. I en l'àmbit educatiu també expliquem avui que l'àrea de joventut de l'Ajuntament de la Seu, juntament amb d'altres serveis de suport familiar i juvenil de la comarca, organitzen el cicle Connecta amb l'adolescència. Consta de xerrades i tallers pràctics gratuïts per oferir eines i recursos a les famílies en l'acompanyament als fills a mesura que es fan grans. El cicle Connecta amb l'adolescència constarà de 6 sessions de diferents temàtiques. La regidora d'Infància i Joventut, Cristina Moreno, ha manifestat que les relacions familiars, a mesura que els fills van creixent, es transformen, i per això cal revisar i adaptar la concepció d'aquestes relacions. Seran sessions dinàmiques i participatives amb professionals experts, i per prendre-hi part cal inscripció prèvia. Es pot fer a través del correu joventut@jota-laseu.cat. La participació, això sí, és gratuïta. Totes les sessions seran a les tardes, a 6:45, a la sala gran del Centre Cívic L'Escorxador, tret de la del 25 de març, en què es farà una presentació de la campanya El Porno és Fake. La primera sessió serà el 25 de febrer, sobre dinàmiques familiars. Reflexió sobre què aprenen els fills i filles en la convivència familiar, amb Álvaro Casqueiro, tècnica d'equitat. Això serà dimarts 25 de febrer, i la següent, el dijous 6 de març, sobre benestar emocional, amb Jessica Ríos, dels Serveis Socials i d'Atenció a la Dona. El dijous 13 de març es parla de comunicació familiar amb el Servei d'Orientació i Acompanyament a les Famílies, i el 25 de març, com dèiem, es presentarà aquesta campanya sobre educació en la sexualitat. Aquesta és l'única activitat que es farà a la Sala Immaculada, i en horari encara per definir. Les altres, recordem, són al Centre Cívic. El 3 d'abril es parlarà de gestió de pantalles i xarxes socials amb Esther Collado, dinamitzadora del Punt Omni i també col·laboradora de Ràdio Seu. I el 10 d'abril, prevenció i reducció de riscos, amb Anna Pozzolo, psicòloga del Centre de Psicologia AP.
L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha comunicat que investiga l'autoria del comentari ofensiu contra Junts que es va publicar el 22 de gener passat des del compte institucional del consistori a Facebook. Tot i això, el consistori ha informat aquest dimecres que de moment no han pogut concretar qui va fer la publicació, cosa que reclamen des de Junts per la Seu. En un comunicat, l'Ajuntament ha explicat que les darreres hores el Departament d'Informàtica ha investigat el cas i ha elaborat un primer informe en el qual, entre altres conclusions, apunten que després de revisar tot el registre que permet Facebook, s'han trobat que no s'aporta cap informació respecte a l'autoria de comentaris eliminats per part dels gestors. Davant aquesta insuficiència de registres, ara estan en espera de la resposta a un correu que han enviat al suport de Facebook, tot i que en altres ocasions no n'han rebut resposta. També han dit que revisarà la pàgina del registre d'activitats per si hi ha algun error. Mentre espera aclarir qui va ser l'autor del missatge, l'equip de govern municipal ha informat que, com a nova mesura, s'ha establert que en cas de tenir coneixement d'un comentari ofensiu publicat amb el compte oficial, el Departament de Premsa i Protocol ho comunicarà abans d'eliminar el missatge per facilitar conèixer l'autoria, ja que els registres que porta Facebook després són insuficients. Pel que fa al fet que hi ha diverses persones que actualment podien fer-lo servir, han matisat que cap membre de l'equip de govern té accés al compte de Facebook de l'Ajuntament i afegeixen que ara s'ha decidit restringir l'accés al Departament de Premsa i Protocol, al Departament d'Informàtica per la gestió d'accessos i a dues empreses contractades actualment per gestió de xarxes socials per diferents actes i esdeveniments. El recull de conclusions acaba dient que no es dona el cas per tancat i qualsevol novetat serà comunicada i l'alcalde Joan Barreda reiterava el seu enuig per aquest fet i les disculpes al grup de Junts. En relació amb això, però, Junts per la Seu, a més, avui mateix un comunicat en què ha registrat una bateria de preguntes i sol·licituds d'informació per saber qui va ser la persona que va escriure aquest comentari insultant. Segons s'han manifestat el seu portaveu Jordi Fàbrega, les primeres conclusions els fan pensar que no es vol donar resposta a una pregunta senzilla, com és qui és la persona responsable del comentari, i hi afegeix que de la resolució d'aquest cas en depèn la imatge institucional de l'Ajuntament i la credibilitat de l'equip de govern. Fàbrega conclou que en cas que els serveis municipals no siguin capaços d'aclarir-ho o l'equip de govern no vulgui revelar-ho, Junts reserva el dret de sol·licitar mètodes pericials perquè aquesta pregunta no quedi sense resposta. Pel que fa a la nova demanda d'informació a l'Ajuntament de la Seu per intentar esclarir les responsabilitats d'aquest comentari, s'hi ha inclòs diverses preguntes, algunes d'elles aquestes que hem esmentat, com per exemple també quin dia i quina hora es va donar l'ordre de la investigació, qui ha realitzat l'informe, quan l'ha entregat a l'alcaldia i també tenir accés als informes complets i, si s'escau, a mantenir una reunió amb els seus responsables.
L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
I seguim en l'àmbit polític perquè avui a ple del Consell Comarcal de l'Alt Urgell començarà a les 6 de la tarda a la sala de plens del Consell i entre altres punts ja s'ha de tractar el pla de camins, concretament la ratificació de convenis amb ajuntaments per a les reformes que es vol fer aquest any. En l'apartat de governació hi ha convenis amb la Diputació de Lleida pel Servei d'Assistència Tècnica Informàtica i també el decret d'adhesió a l'acord amb l'Associació de Municipis pel Subministrament Elèctric i també una modificació de referent a l'abocament de vehicles cisterna a l'EDAR. També hi ha, si contempla ple, una oferta pública d'ocupació i la subrogació de treballadors del refugi d'animals al Consell Comarcal, a més d'un protocol per la prevenció de l'assetjament sexual i la rescissió d'un conveni amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà referent a línia de transports que connecta la Seu i Sort. Són alguns dels punts que es tractaran en aquest ple del Consell Comarcal d'avui. I el Parlament, la consellera de Salut Olga Pani ha explicat que el sistema d'emergències mèdiques ha recaptat 1,2 milions d'euros d'augment de les sancions a Allianz, l'empresa concessionària dels helicòpters d'emergències, després que ara fa un mes la companyia va deixar sense servei la base pirinenca de Tremp, una de les quatre que hi ha en punts estratègics del país per garantir trasllats sanitaris ràpids en cas d'urgència. Pani també ha dit que busquen alternatives perquè aquests incidents repeteixin el mínim possible, tot i que no descarten mantindre la via punitiva si hi ha nous incompliments per part d'Allianz.
Hem sancionat a l'empresa, portem ja 1.200.000 euros amb sancions recaudats i estem mirant altres alternatives per en el futur que aquests incidents no solament tinguin sanció, sinó que no tinguin repercussió amb el servei.
Per fer aquesta explicació a la Comissió de Control del Govern del Parlament en resposta a unes preguntes formulades pel diputat urgellenc de Junts, Jordi Fàbrega. Cal recordar que mitjan gener Allianz va decidir traslladar l'helicòpter de Trem cap a Seda Vedell, tot adduint que a la base vallesana s'havia espatllat l'aparell que hi ha i dona servei a tota la metropolitana. La situació va provocar una allau de crítiques de representants polítics del Pirineu de diferents partits perquè l'empresa està obligada per contracte a garantir la presència en tot moment d'una aeronau a cadascuna de les quatre bases al marge de si té o no avaries, un fet que ha recordat en la seva intervenció Jordi Farrer, que hi afegeix, però, que el govern també té responsabilitats.
Honorable consellera, els pirinencs han començat l'any sense l'helicòpter del CEM de Trem, el que cobreix les emergències sanitàries al Pirineu. De fet, avui tampoc el tenim. Com sap, Catalunya té quatre helicòpters medicalitzats, estratègicament situats a Sabadell, Girona, Trem i Mora d'Ebre per arribar a qualsevol punt del país en 25 minuts, màxim, 20-25 minuts. Per accidents i per traslladar pacients amb malalties temps dependents, aquelles que necessiten arribar urgent a un hospital d'alta complexitat, accidents de trànsit, per neurocirurgia urgent, infarts, per cateterisme o ictus, per exemple, quan el temps és or, quan el temps és vida. Tenim una empresa que subministra quatre helicòpters, més un de reserva pels manteniments o les incidències, empresa que no ha complert, cert, i durant força dies en tenim tres. Però és responsabilitat del govern garantir que l'empresa compleixi o buscar alternatives, quan parlem de salut de les persones. I també és responsabilitat del govern que quan en falti un es decideixi que sigui Trem qui no ho té, i quan el Pirineu es queixi, llavors treure'l de l'Ebre per traslladar-lo a Lleida.
Faureu aquesta alternativa insuficient i discriminatòria perquè, assenyala, els helicòpters de Sabadell, Girona i Lleida mantenen un temps d'arribada de 15, màxim 20 minuts a tot Catalunya, mentre, en canvi, a l'Ebre i al Pirineu, amb aquesta solució de només 3 bases, el temps de reacció pot augmentar fins a 30 o 40 minuts.
3 helicòpters a Sabadell, a Girona i a Lleida mantenen uns temps d'arribada de 15 a 20 minuts a tota Catalunya, excepte a l'Ebre i al Pirineu, on pot augmentar fins a 30 o 40 minuts, just als llocs on l'ambulància triga més. I per molt que ens diguin que es cobreix amb ambulàncies, el temps d'arribada d'un infart des de Viella a la sala de cateterismes de l'Arnau no és el mateix amb ambulància, 2 hores i quart, que amb helicòpter, 35 minuts. Consellera, per què just on estem més lluny i no tenim hospitals d'alta complexitat, Pirineu i Ebre, és on se'ns manlleva l'helicòpter? Som ciutadans de segona? Moltes gràcies.
Ara fa 10 dies, quan es va anunciar el retorn de l'helicòpter de Trem a la seva base, la directora del CEM, Anna Fontcarni, va negar que hi hagués cap voluntat de reorganitzar el servei d'helicòpters de forma estable a Catalunya i, per tant, reduir el nombre d'aparells, tenint en compte que la reubicació també havia generat malestar a les Terres de l'Ebre. Fontcarni va remarcar que aquestes decisions s'han hagut d'adoptar bàsicament perquè la concessionària ha incomplert el contracte que estableix que, quan es fa el manteniment d'una aeronau, aquesta se substitueixi per una altra. Segons Fontcarni, l'ús de la base de Lleida per suplir temporalment les de Trem i Móra d'Ebre es va prendre tot seguint criteris de país i per garantir l'assistència arreu, i també va afirmar que no descartaven de rescindir el contracte si bé reconeix que és difícil perquè en aquest sector especialitzat hi ha poca concurrència.
Menjadors? Llits? Sofàs? Moble juvenil?
Ho tenim i és per tu.
A MacMobles ho tenim i és per tu. Vine a les botigues MacMobles o entra a macmobles.cat.
Allò que busques ho tenim i és per tu.
Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
El Consell de Ministres d'Andorra ha aprovat sotmetre a informació pública el projecte del túnel de Rocafort, que recordem és el tram pendent que permetrà finalitzar íntegrament la variant de Sant Julià de Lòria i que ha d'estar enllestit, segons s'indiquen les previsions actuals, a l'hivern. Es tracta d'una acció habitual en projectes de grans infraestructures i que dona compliment a l'apartat de la Llei d'Avaluació Ambiental de Projectes de Plans i Programes. Aquest projecte es fa abans de la licitació de les obres del túnel perquè l'objectiu és poder incloure les possibles observacions que es facin a arribar al govern fruit d'aquest període d'informació pública. El document se sotmetrà a informació a partir del 19 de febrer i fins al 25 de març. En aquest temps, les persones interessades poden consultar el projecte i, si ho volen, presentar-hi al·legacions. Pel que fa als treballs globals de la desviació, cal destacar que les obres que s'estan fent actualment, ara mateix, estan vinculades a la instal·lació de proteccions al vessant, tant a la boca nord com a la sud del túnel, per reforçar la seguretat enfront de la caiguda de roques. I quan s'acabi aquesta primera fase, que ja ha començat, i tenint en compte el resultat del procés d'informació pública, es procedirà ja a l'excavació del túnel. A hores d'ara, els treballs s'avancen segons el calendari previst, a tocar del nucli urbà de Sant Julià, i es calcula que aquesta tarda es podrà procedir la perforació del túnel de Rocafort amb l'objectiu de tenir-lo enllestit a l'hivern de 2026-2027. D'aquesta manera, des de llavors, els vehicles podran circular per la totalitat del vial alternatiu i, si ho necessiten, no caldrà que entrin en cap moment a dins el nucli urbà de Sant Julià.
Actualitat. l'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
I d'Andorra també destaquem que el cap de govern, Xavier Espot, ha explicat que les negociacions entre Andorra i la Comissió Europea sobre el sistema entry-exit de les duanes continuen obertes mentre es manté la pròrroga de la seva entrada en vigor. Aquest sistema suposaria un control sistemàtic a les fronteres, als dos parts fronterers d'Andorra, i continua en debat per garantir la situació actual en els controls d'entrada i sortida del Principat. Espot ha informat que s'ha tornat a posposar l'entrada en vigor o l'aplicació pràctica d'aquest acord, cosa que creu que dona més marge per continuar amb les negociacions sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea. Maria Barbal torna a les posselles de les llibreries amb la seva nova novel·la, Peripècies, que explora les llums i ombres de l'ofici d'escriptor. El protagonista del llibre es diu Anton Bellart i veu com la seva vida fa un tomb inesperat després de l'èxit del seu primer llibre. A la presentació, l'escriptora Pallarès ha explicat que en aquesta ocasió tenia ganes de parlar de l'escriptura i també de la complexa relació que s'estableix amb el món editorial, fent un diàleg entre el seu interior i l'exterior.
Què és l'escriptura per mi? I, francament, ho puc més o menys dir, que és un diàleg entre el meu interior, els meus pensaments, les meves vivències, amb l'exterior, el que veig que viuen altres persones i com es comporten, etc., que en principi són fets, però que quasi sempre tots anem a connectar-nos amb els temes universals.
En aquest llibre, Barbal, doncs, aborda les ombres de la creació literària i els desafiaments emocionals amb un personatge que, empès per un editor expert, es proposa escriure una novel·la mentre intenta trobar el seu lloc en un univers fascinant i exigent. Hi apareixen temes com el matrimoni, la paternitat i l'afany de destacar, aspectes que haurà d'afrontar el protagonista davant l'èxit inesperat del seu primer llibre.
És una novel·la fàcil de seguir per qualsevol persona que no pertanyi en el nostre món. I disculpeu en tot cas que us inclogui, perquè evidentment aquest creador a més escriu articles, li agrada molt fer-ho, té la seva naturalitat de pensament, que vol a comunicar als altres. Hi ha una certa ironia que de vegades pot arrencar la rialla, cosa que sempre s'acostuma a agrair. Però que la història podria anar per molts altres camins. No és un camí exacte.
Pel que fa a la tria del gènere, des del principi Barbal tenia clar que volia que el protagonista fos un home per marcar una distància amb el protagonista, i és una novel·la que a més s'ha cogut a foc lent, perquè la va començar a gestar l'any 2012 i per això la trama se situa al començament de l'actual segle, cap a l'any 2000, encara en aquell moment sense WhatsApp, xarxes o internet.
La primera versió, aproximadament, és del 2012. Llavors és un llibre que ha descansat molt, podríem dir, que ha estat revisat, i jo vaig voler mantenir com si fos una història de començaments del 2000. Per la meva edat, ja tinc una perspectiva que mira més aviat cap al passat. Què m'ha passat? Com m'ha passat? Què podria haver passat i no va passar? Etcètera, no? Sí, més així. I crec que això m'ha ajudat bastant a revisar el llibre.
Maria Barbal, nascuda a Tremp el 1949, es va donar a conèixer amb la novel·la Pedra de Tartera, que va guanyar els premis Joaquim Ruyra 1984 i Joan Crecells 1985, i que encara és el seu llibre més conegut. De fet, en el seu moment va ser una fita de la narrativa catalana contemporània i es va arribar a traduir a 18 idiomes. Aquest llibre va iniciar un cicle novel·lístic amb el Pallars com a punt de referència, que també inclou Mel i Metzines del 1990, Càmfora, que va guanyar el premi de la crítica del 1999, el Crítica Serra d'Or del 93 i el Nacional de la literatura del mateix any. La seva obra també comprèn els títols Escrivia cartes al cel de l'any 96, Carrer Bolívia del 99, Vella edat del 2003, País íntim, Premi Prudenci Bertran el 2005 o Emma del 2008. A l'hora de fer balanç d'aquesta carrera, Barbal es mostra contenta de la seva trajectòria.
Ganes de continuar fabulant, creant personatges, descrivint ambients, reflexionant sobre temes, tot això, que és bastant i que va reunit i combinat de maneres diverses. I llavors jo ho he viscut, clar, amb alts i baixos, suposo que com qualsevol escriptor, probablement amb més alts que baixos, si considerem així bastant de pressa tota la trajectòria i si la comparem amb la d'altres persones, d'altres escriptors.
Finalment, Barbal també recorda que pertany a una generació d'escriptors catalans sorgits després del franquisme i assenyala que en el seu cas no va ser fins que tenia 20 anys que va poder escriure bé en llengua catalana. I sobre els moments més importants de la seva carrera en destaca l'èxit de Pedra Tartera a l'inici de la seva carrera i el fet d'haver rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I abans dels esports, un apunt més per comentar que els agents rurals han denunciat els responsables d'una rompuda que s'està fent per transformar una superfície forestal en agrícola al terme municipal de Llimiana. Consideren que s'havia començat sense autorització del Departament d'Agricultura. L'abast de la superfície és 2,6 hectàrees i d'aquest total la meitat es troben en l'espai d'interès natural de la Serra del Montsec. També han esmentat que la resta del terreny és una franja de terres de la xarxa hidrogràfica.
Els esports d'aquí.
Després de la pausa dels darrers dies, el Cadí a la Seu encara ja la part decisiva de la temporada de la Lliga Femenina de Bàsquet, i és que avui es jugarà la 20a jornada en què el primer equip del Cedis rep el Baxi Ferrol, amb l'objectiu clar de començar a sumar victòries per esquivar la zona de descens. El maig començarà a les 8 del vespre al Palau d'Esports i es podrà seguir en directe per Ràdio Seu al 107.2 FM i radioseu.cat. Tot i que té un partit pendent, el que jugarà a la pista del Joventut Badalona dimecres vinent, el Cadí afronta l'últim terç de la Lliga a la 15a posició provisional i amb un balanç de 5-13. Està empatat a victòries amb el Cochabamba Encaresquí, que és 14è, i només per davant del Coe, l'Ossés Construcción, 16è, que només ha guanyat 4 partits. A la mateixa hora, avui, l'Ossés jugarà a Fontajau contra l'Espart Girona, que és segon, i l'Araski també té un rival teòricament difícil, l'Espart Gran Canària, 10è. Per tant, una victòria podria permetre al Cedis recuperar posicions. Per aquest partit, Isaac Fernández compta amb les novetats de la base Llorena Díaz, que torna a la Seu després que ja havia jugat entre 2017 i 2020, i la pivot maliana Naingoma Koulibaly, que ja va acompanyar l'equip al recent duel amb l'Ossés i que espera que ara s'espera que pugui debutar. Tot i això, com els seus rivals directes, el Cadí tampoc no ho tindrà fàcil, perquè el Baxi Ferrol arriba al Palau d'Esports com a actual 6è classificat, amb un balanç equilibrat de 10-9, i després d'haver encadenat 3 victòries consecutives, les dues primeres, a més, contra candidats al títol com Espart Girona i Perfumeries Avenida. La darrera jornada van derrotar l'IDK Euskotren i tot plegat els ha permès situar-se com aspirants al play-off. El conjunt gallec, l'entrenador per Lino López, té com a jugadora de referència la pivot irlandesa Claire Melia, que aporta uns 13 punts, 6 rebots i 2 assistències per partit i que ja va ser decisiva al maig que el Cadí va jugar la primera volta fa poques setmanes.
Els esports d'aquí.
A l'agenda recordem que avui hi ha teatre amb l'obra, amb la comèdia El joc de la veritat, una comèdia amb bolics de Hamlet Produccions, que es podrà veure a les 9 del vespre al cinema Teatre Guiuvent d'Anticipa de Turisme Seu. També avui xerrada sobre exploració subaquàtica de la Font Bordonera amb Joel Borrazàs a 8:15 del vespre a l'Ateneu del Tursell. Inauguració de l'exposició Una mirada a cops de pinzell de Gerard Lara demà a les 7 del vespre a la sala a la cuina, on s'hi podrà veure fins al 15 de març. Xerrada més enllà del càncer amb Anushka Puertas aquest divendres a les 6 de la tarda a la sala de la Immaculada. Aquest cap de setmana comença una nova proposta turística adreçada tant a visitants com a veïns, la Volta a l'Alt Urgell pels camins del Camí a Pirineus. La primera etapa escollida és de Bassella a Oliana, un recorregut de 14 quilòmetres amb 420 metres de desnivell positiu i força repartits al llarg de la ruta. Està pensat per gent que ja tingui costum d'anar a caminar. Es pot trobar més informació a través de l'Associació de Marxa Nòrdica Cadí Pirineus i del Consell Comarcal Turisme Segur. Presentació del llibre La Talpera amb Gerard Vilardaga i Inés Hinojosa aquest dissabte a les 12 del migdia a la llibreria del Refugi. Xocolatada solidària al Pla de Sentirs. Sota l'ema muntem un bon cacau dissabte a les 4 de la tarda a la plaça major del Pla de Sentirs. Teatre amb dones de flors i herbes de la Fanga Escènica, la sala l'única. Dues representacions dissabte a les 7 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. curs sobre habilitats de comunicació a la seu amb Cristina Moreno. Començarà el 3 de març i s'acabarà el 9 d'abril. Més informació al setup. I recordem que la setmana que ve comencen ja els cursos de Microsoft Word 2019 amb Pilar Villarte, de comptabilitat avançada, també Pilar Villarte, i coaching de fortaleses amb Fàtima Ventoldrà. El setup començarà entre dilluns i dimarts vinent. Recordem també que aquesta setmana que ve ja comencen les jornades de portes obertes als diferents centres educatius de la Seu i Castellciutat. En teniu tota la informació al nostre web radioseu.cat/agenda.
El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
Abans del temps comentem també que a Peu s'ha de previst un tall de llum que afectarà el nucli de Toleriu, el Pont de Bar, demà divendres. Serà una hora entre les 10 del matí i les 11 del matí.